I un dia més ens toca parlar amb els del Fòrum de la Joventut. Avui ens acompanyen Lisa Cruz, la presidenta. Lisa, bona tarda.
Bona tarda.
I Antoni Francom, director del Fòrum. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Última secció de la temporada amb el Fòrum. Ja ho hem dit a l'inici, comencem l'última setmana de la temporada del Fora de Context i avui entrarem en més detall amb una de les... amb un dels reconeixements, podríem dir-ho, que han donat al Fòrum aquestes últimes setmanes. Si voleu, us deixo els micros i ens expliqueu de què va això de que el Fòrum de la Joventut hagi entrat a l'European Youth Forum.
Sí, la veritat és que, perdona una mica de context, no? El European Youth Forum al final seria una organització multinacional, perquè és a nivell europeu, que reuneix totes aquelles entitats de joventut, com els Consells Nacionals de Joventuts, el nostre fòrum, però també entitats que són més grans, com els Boy Scouts. O sigui, i, perdoneu un exemple que sempre donen ells, són la Unió Europea de les Organitzacions Juvenils d'Europa. ¿Vale? Uh-huh. I ja fa 2 anys, diria, que vam començar el procés d'entrar com a membres primer observadors i després membres definitius, i estem supercontents d'haver assolit aquesta fita de ser membres observador, ara fa res, farà 3 setmanetes, amb aquest organisme.
De fet, en vam comentar alguns detalls en l'última secció que veu venir al programa, en aquest cas amb la Isabela i la Zoe, però en aquest cas vaig amb tu, Lisa, perquè tu vas ser la que vas anar a buscar aquest reconeixement, que com saben els oients, la Lisa no para quieta, i com no, doncs no podia faltar a l'hora de rebre aquest reconeixement, que de fet, després quan les fotografies estiguin publicades, tenim ja el diploma emmarcat i tot,
sí,
per
sí.
Posar-lo a la seu del fòrum, no?
Sí, la veritat és que va ser un detall maco que ens van fer, de donar-nos aquest marc que certifica, no?, que som membres observadors. Al final, també, o sigui, els criteris per entrar com a membres observadors, i és per això que hem tardat tant, són bastant estrictes. Has de demostrar una independència del teu govern, has de demostrar una capacitat financera sòlida, has de demostrar un nivell de participació juvenil mínima, encara que s'hagin hagut d'adaptar una mica els números, perquè Andorra és molt petit i no arribem als números de les grans entitats que tenien, hem hagut de demostrar durant 2 anys tota aquella feina que estàvem fent, i de fet vam fer una visita presencial aquí a Andorra a la nostra última assemblea al febrer, per veure si realment les fèiem, com de participatives eren, si eren equitatives, si eren molt inclusives, i realment la feina per aplicar i esdevenir membres és un treball de llarga durada que va començar tant l'Anthony com l'Adrià Tapí, que és també membre de la taula permanent, i estem molt contents d'haver assolit aquesta fita.
Antoni, tu com ho veus a dia d'avui, després d'haver rebut el diploma, aquest reconeixement, com dèiem, membres observadors, 2 anys de feina, com ens comentava la Lisa, i tu vas ser un dels impulsors d'aquesta idea.
Sí, bueno, jo diria també les coses com són. És una cosa que ja estava a sobre de la taula des de fa molts anys, però el fòrum necessitava tenir una maduresa per poder respondre en aquestes entitats, perquè no és cap broma, vull dir, i de fet ens fan passar per tota una sèrie d'aros, entre cometes, de característiques, com ha dit la Lisa, que hem de complir, i no totes les complíem. No era tan fàcil demostrar que representàvem els interessos de les persones joves, no era tan fàcil demostrar la independència de govern quan ets tan petit que costa molt d'avançar i els teus pressupostos depenen tota l'estona d'un Consell General. Hi havia moltes cosetes que s'havien de perfilar, i a l'última assemblea, de fet, encara els hi costava entendre com aconseguíem relacionar-nos directament amb les persones joves, perquè clar, els Consells Nacionals de la Joventut arreu d'Europa i del món generalment són federatius, és a dir, són associacions juvenils que estan representades a dins del Consell Nacional de Joventut. I a Andorra això és impossible, perquè no hi ha associacions juvenils. Així que no ens ha quedat més remei que fer-ho directe, i això està per llei des del 2014. Amb aquesta manera de fer, ells no en tenien. No entenien com que estava fent el fòrum, com ho feia, i els hi feia molta gràcia, de fet, perquè som el primer país, el primer petit país, em sembla, d'Europa, no, microestat, perdó, ens van dir microestat, que és que els petits països ja, no, hi ha d'altres petits països, però el primer microestat d'europeu en entrar a formar part de l'European Youth Forum. I això, clar, per ells és una fita també, perquè és una demostració de que fins i tot en països on la participació costa molt més de moure, i on els joves no hi ha tantes associacions juvenils ni tant moviment associatiu, realment al final si hi ha motivació i si hi ha estructura, que és el que jo crec que trauríem més pit del fòrum, que tenim, per fi tenim una estructura que respon, és possible. I ara volen que nosaltres motivem a d'altres microestats a fer el mateix pas.
Sí, de fet ens han demanat que associarem amb San Marino perquè també estan iniciant el procés i estan parlant amb Liechtenstein de la mateixa manera perquè sigui el cas.
Molt bé, això també fa una mica de sinergia, no? Fa uns dies teníem els Jocs dels Petits Estats, que també doncs érem tots petits estats en aquest cas. En aquest cas no sé si ho considerarien també a l'European Youth Forum com a microestats, però és important també veure que hi ha una bona relació entre aquests països i més amb la joventut, que sempre ajuda, no? Que sempre serem els que acabarem, d'alguna manera, regnant el món.
Claro, evidentment.
Aquí també us anava a preguntar sobre què vol dir que siguem membres observadors. Hi ha coses que podem fer, hi ha coses que no. I no sé quina previsió teniu vosaltres per ser realment membres de ple dret d'aquest European Youth Forum.
La membresia de predret s'adquireix després d'un temps, després d'haver demostrat una participació activa, ja no només a nivell nacional, però a nivell internacional de l'associació juvenil, en el nostre cas el fòrum, i s'ha de participar en esdeveniments que organitzen ells, en formacions, s'han de fer projectes en col·laboració amb entitats internacionals i amb col·laboracions, sigui bilaterals o multilaterals. Llavors tenim una mica de recorregut. Habitualment ells aconseguen que entre 2 i 3 anys més per poder ser membre de predret. I de nou hi ha una nova visita, hi ha tota una documentació que s'ha de portar amb evidències. És una avaluació realment de la feina feta bastant exhaustiva. Sí que ho volem, realment és una fita que tenim pel 2028 probablement, si som una mica realistes, però és una cosa que definitivament començarem a fer.
De fet, quan ens parlen de membres observadors, a vegades tinc la sensació que els observadors no som nosaltres, són ells que ens estan observant. Perquè, clar, han tingut problemes amb d'altres països on els Consells Nacionals no estaven desvinculats dels poders polítics o fins i tot del propi govern, no? Que anaven de la maneta a tot arreu, i això era un problema després a nivell de relacionar-se amb temes europeus i d'activisme juvenil. Quan s'hagi de fer aquest pas, per el que ens van explicar, serà molt més exhaustiu. Ara només han valorat, s'han reunit amb govern, han vist una mica quina relació teníem, han vist certs punts d'independència, però ens demanaran que encara tinguem una capacitat encara més forta d'incidència i de distanciament també respecte a les administracions, no? I això també serà un repte molt gran,
sí.
Perquè nosaltres no tenim associacions membres, no tenim tampoc d'altres organitzacions paraigües a les quals recolzar-nos o aliar-nos. Al final el fòrum en molts sectors està sol, cosa que d'altres països sempre hi ha, d'altres entitats, d'altres moviments amb els quals relacionar-se. I sembla que el fòrum sempre ha de ser a Andorra un motor d'iniciatives. Almenys és l'experiència que tenim des del 2022, no? Que estem tota l'estona oferint coses noves. Però sí, quan haguem passat aquesta etapa i ens proposem com a membre de ple dret, s'entrevistaran amb els polítics, s'entrevistaran amb tothom per veure que realment estem representant els joves i no d'altres interessos.
Bé, de fet, per les dates que comenteu, aquests 2-3 anys ja tindrem un govern nou.
Sí.
No sabem si serà
DDA
o no, però ja hi haurà un canvi exponencial en aquest cas. De fet, ho comentaves tu, Antoni, el fet de ser un petit país té coses bones i té coses dolentes, no? Justament, ho deies, primera, per aquesta relació directa que podeu tenir amb els joves i, per altra banda, la dificultat que pot tenir el fet de separar-se una mica més encara de l'administració. Tot i així, ho dèieu també, el pressupost que té el fòrum ve del que s'aprova al Consell General.
Sí, la veritat, una part que sí que han apreciat molt i que diuen que és un model de bona pràctica és el fet que tinguem un pressupost mínim escrit per llei. Això és molt raro, no sol passar. I és un èxit realment que el fòrum hagi arribat, que es fiqués això a la seva llei. Que el pressupost mínim no és suficient per fer totes les activitats, evidentment, ja n'hem parlat diverses vegades, i la negociació d'aquest any amb govern ja els hi direm que s'ha d'augmentar per poder fer front a totes les activitats que volem fer. Però és veritat que tenim per ell aquest mínim que ja ens permet assegurar-nos una estructura mínima de la, del funcionament del fòrum.
Per què és tan important que Andorra hagi fet aquest pas i que ara formem part d'aquest fòrum europeu?
Jo crec que un dels punts més importants és la transferència de coneixement que podem tenir amb ells. És a dir, tot el que ells ens poden aportar amb formacions, amb esdeveniments, amb exposició a d'altres maneres de fer o maneres de veure, però també el que ells aprenen de nosaltres, el que deia l'Anthony al final. Ens van dir, van haver d'adaptar els seus estàndards i les seves maneres, els seus procediments de com fer les avaluacions d'aquelles entitats per a microestats, perquè entenen que finalment no només hi ha grans estats d'Europa i s'ha de tenir en compte les característiques de cada país. Mm. I llavors aquest intercanvi de bones pràctiques i de coneixement és molt valiós en tots els sentits.
Dèieu també que us sentiu observats, o sigui, som nosaltres els membres observadors, però dona la sensació que són ells els que ens vigilen a nosaltres, no? Dèieu també que hem de participar en diferents activitats, en diferents formacions, tot plegat és única i exclusivament per la gent que formeu part del fòrum, o també s'ha de traslladar a tota la població jove del país, primer donar-los a conèixer aquestes activitats, i per altra banda que hi hagi una participació X, entenc, de gent andorrana.
Hi ha les dues coses. Sí que hi ha activitats que són reservades purament als membres, són particularment els esdeveniments d'assemblees generals que fan dues vegades a l'any, que aquest sí que hi ha d'anar-hi uns representants de la Junta del Fòrum. Però és veritat que també tenen altres esdeveniments. Hi ha una formació que es farà ara a l'octubre que estan oberts a qualsevol persona que estigui validada, diguéssim, d'alguna manera per el membre observador, en el nostre cas el fòrum, i podria estar oberta a qualsevol jove d'Andorra. I no només n'hi ha una, potser en tenen una cada 2-3 mesos. O sigui, hi ha realment una oportunitat d'oferir als joves d'Andorra una visió europea del que és ser un jove activista.
Ara se us acumularà més feina perquè haureu de publicar totes aquestes activitats, no?
Repeteixo-ho una altra vegada i així ho diem després al ministre quan hem de negociar el pressupost.
Sí. No, ho dic justament perquè sí, aquesta feina també de comunicació amb els joves, que ja l'heu treballat durant molt de temps, haurà de ser encara més intensa per donar l'oportunitat, no?, que tots ells puguin conèixer que existeixen aquestes activitats, que existeixen aquestes formacions. I aquí no sé com anirà, perquè us hauran de fer la proposta de que hi volen participar i llavors vosaltres assegurar-vos de que aquella persona hi anirà, no?
Clar, aquí no, és un circuit que ja coneixem. Portem des de que tenim ja tècnic de comunicació posant molt èmfasi en la comunicació d'aquestes activitats quan ens arriben. De fet, ara hi ha una oberta per la UNESCO, que és un programa fabulós. No en parlarem ara perquè no val la pena, però no sé si ho hem publicat ja, però sí. Si no, realment, si hi ha qualsevol jove interessat en ser activista, és un programa formatiu i d'emprenedoria social brutal. I sempre estem intentant mobilitzar la gent, que al final és que jo veig una mica el procés interior, és el procés contrari. Per nosaltres, que els joves vagin a aquest tipus d'esdeveniments és la manera de que el fòrum s'enriqueixi, creixi i s'alimenti d'aquestes experiències. El fòrum, de fet, el 2019, quan es va fer l'anàlisi del fòrum, un dels problemes que teníem era la transmissió de coneixement. Uh-huh. Perquè la gent que entrava, feia activitats i després marxava i estaven a la Junta un temps i després no se'ls tornava a veure, han deixat molts espais buits en els coneixements de l'entitat, en el saber fer, en els contactes i clar, un dels elements claus per nosaltres era i ja ho dic com a director, com organitzem la transferència de coneixement interna perquè això funcioni. I vam dir, ho fem de dins cap enfora o de fora cap endins? Pues sempre millor de fora cap endins. És a dir, les persones que estan més a dins de l'entitat que tinguin aquestes tasques de representació que els hi pertoquen i que les persones de fora es formin, vagin també al Consell dels Poders Locals del Consell d'Europa, que vagin a aquest tipus d'activitats que són molt, molt interessants i després s'atengin al fòrum o ja farem nosaltres l'esforç per incloure'ls en activitats i que aquest coneixement després es transmeti a noves generacions, entre cometes, no? I així, d'aquesta manera, les juntes del fòrum, de fet, ara ho hem vist, són cada cop gent més implicada, amb més xarxa social, amb més rellevància, i això és boníssim per l'entitat.
No sé quina previsió teniu de cara doncs, a aquestes participacions en les activitats que munteu, amb les diferents assemblees que pugueu organitzar. L'última d'aquest any, dèieu, no va anar gens malament, perquè vau tenir també molt públic, molta gent que va participar també de forma híbrida, no només venint a l'Espai Jovent d'Escaldes en Gordany, sinó també a través d'internet. Com preveieu que sigui des d'ara fins l'any vinent, per exemple?
Doncs la veritat és que estem, i en base amb el que estava dient justament l'Antonino, de veure com organitzem les activitats per tenir aquest seguiment o aquest vincle continu amb els joves d'Andorra. No pot ser deixar-ho amb dos assemblees l'any i ja està, sinó que mensualment o fins i tot una mica més arribar a poder contactar amb els joves amb diverses temàtiques de maneres que ells es puguin afegir a aquelles que els interessa, que és l'important. Ja vam comentar alguns de les grans temàtiques que estem treballant, que és els drets laborals i l'acord d'associació, que seran els dos punts forts que tindrem pel reste de l'any i que anirem fent diferents tipus d'activitats durant l'estiu i tota la tardor per poder seguir promovent aquests projectes.
Això, quina capacitat econòmica necessita? Que pugueu fer vosaltres doncs, tot el que teniu previst, com dèiem, amb aquestes activitats, que es puguin fer aquestes reunions informatives de cadascun dels temes que interessen.
És prou fàcil. Contra més externalitzes, menys rendeixen. Per tant, el que necessitem, i ho vam veure de seguida, era internalitzar tots aquests processos que eren bàsics, com per nosaltres, la comunicació, però també vol dir la participació, no? I per tant, el que requereix al final és de persones treballant a l'entitat. A més, són joves que, per tant, estan contractats en una entitat amb un sou que jo crec que és raonable i que tenen l'oportunitat de créixer ràpidament amb el seu sector i amb una entitat que apretem molt a nivell de criteris de qualitat i de generar impacte. Per tant, el que necessitem és contractar. I ara mateix necessitaríem contractar un tècnic de participació perquè tota aquesta dinamització sigués ja no, jo crec que correcta o bona com ho portem, sinó que el nivell de qualitat i d'excel·lència que ens agradaria tenir, que és el que diu l'Elisa, un contacte directe, una sèrie d'activitats que ja no fos el fòrum que les proposés, sinó que nasquessin de les pròpies persones que col·laboren activament amb l'entitat. Tot això són processos participatius i comunitaris que ja els coneixem, perquè els nostres aliats, els nostres col·laboradors que coneixem ja de fora d'Andorra, sobretot, són experts en aquestes metodologies i nosaltres ens veiem incapaços d'aplicar-les perquè ens falten recursos tècnics. És així de senzill. Jo podria fer-ho, però llavors les tasques de direcció queden aparcades i has de passar de director a tècnic tota l'estona, ja ho faig, i a vegades a muntador, i a vegades a videògraf, i a vegades a lo que toqui. No, això no em preocupa. El que sí que em preocupa és que no es pugui fer amb la qualitat que l'entitat necessita. I també s'ha de dir que ens agrada ser un espai, diguem, on les persones joves participen sense la influència de les administracions públiques cap als seus propis interessos. Al contrari, nosaltres partim de que si una cosa interessa als joves ha de ser el motiu principal per la qual es faci i no al revés. No perquè a una administració li interessa parlar d'un tema o que considerin que en aquell moment tenen una molt bona iniciativa, automàticament anem a buscar joves per fer l'activitat. No? Això a Europa i en anglès es diu tokenism. Vull dir, realment t'utilitzen com a moneda i això és el que fan generalment, a vegades sense voler, els polítics a Andorra. O fins i tot al fòrum, ens criden a vegades per tenir el token jove,
la presència.
Ostres, podem fer-ho millor. I aquesta és la qüestió, que per fer-ho millor necessites cos tècnic, com a tot arreu.
Doncs ja ho sabeu, aquells que ens estigueu escoltant, si coneixeu amb algú, o sou vosaltres mateixos, que us interessa conèixer una mica més aquestes ofertes del fòrum, que no dubtin en contactar-vos, que això ha de ser doncs, una cosa que rutlli i que cada vegada hi hagi més tècnics perquè, com dèiem, pugueu fer aquestes activitats. L'última pregunta, i m'heu de contestar molt ràpid perquè se'ns acaba el temps, com està l'estudi de l'acord d'associació que teníeu previst, que ens va explicar l'Antoni fa unes setmanes?
A punt de publicar, i és superinteressant. O sigui, sí? No us farem un spoiler, però valdrà molt la pena...
Un petit spoiler podríem fer-lo.
No, perquè val molt la pena veure'l.
Ni petit, petit.
Ni petit, petit.
Antoni, no. Ni petit, petit.
Vale, no de contingut, sinó de forma. Sí que et dic que ens agradarà fer una activitat per debatre-ho, justament, perquè els joves puguin també, no només nosaltres dir el que han de pensar sobre l'acord, que no és la nostra intenció, sinó que puguin participar en com interpretem aquest aquest estudi, com el movem i al final que cadascú pugui prendre les seves pròpies decisions.
Us ha contestat molta gent a l'enquesta o ho hem de fer quan ja s'hagi publicat? Vam dir que faria una enquesta als joves del país.
Sí, està prevista les activitats.
Vale, o sigui, ja ens haurem d'esperar a saber què és el que surt en aquest anàlisi de l'estudi i després ja vam avisar el dia que va venir l'Anthony que tothom agafi el telèfon i que contesti les preguntes.
I tant.
Perquè si no, malament anirem. Doncs, nois, estarem pendents d'aquest estudi sobre l'acord d'associació, a veure què és el que ens diu, què és el que ens explica i si ens treu de dubtes a molts, que encara estem allà, si sí o si no, decidint-nos a veure què passa. Lisa i Anthony, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i, a més, ho faig extensiu també a tota la gent del fòrum, també a la Neus, que finalment no ha parlat en el programa perquè li feia vergonyeta, però heu fet una col·laboració increïble i estic molt contenta d'haver-vos tingut aquest any amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.